85 a 80, somriu Saruna Jasikevičius a la zona de banquetes, el Barça se sap vencedor, Futbol Club Barcelona 95, Real Madrid 80. A més, el Barça la torna a recuperar, Sadoransky mirant a un costat i a l'altre, millor dit Safata, i el bàsquet, 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 fixa-t'hi que no s'hi ha penjat, l'ha deixat només, recupera caminant.
I que va el ritme allò que deia, del trote cochinero.
Sí, sí.
D'estafós.
Les maragues de Machín. 97 a 80. És pilota pel Xacho Rodríguez. 24 segons per acabar, de 17. Guanya el Barça. En un partit que només li queda firmar l'acte. Triple canvi. I ara sí, se'n va Mirotic. Saras l'aplaudeix. Realment, ara, avui és d'aquells partits que és per recordar de la carrera de Mirotić al Barça. No, per una qüestió numèrica.
Sí, 23 punts i més 16, no, més 21 amb ella pista. El factor decisiu. Se'n va també Satoransky, un altre que ha fet un gran partit amb 18 punts. I el Barça, que bueno, té aquest atac. Si no fa la tonteria aquella NBA d'esgotar el vot, que ho farà, suposo, i no tirar, es quedarà a tocar del 100.
Ara com són els entrenadors? Perquè amb més 13 fas el canvi i dius, doncs vinga, li estalvio un minut, però no, no, encara no ho hauria veure del tot tancat, o vés a saber per què, sí. Ha de ser que tornés Mirotić a pista.
Té un esforç una mica innecessari.
Més 15 pel Barça, 97 a 82, pilota per Kuric, 13 segons per acabar, és Kuric per Nagy, ara la té el nano, li cau a Valde a sobre, se l'entra dos, la fletxa diu que és pilota pel Barça, que tindrà l'últim atac del partit.
I que ha atacat per
sí,
anotar.
Sí, sí, han buscat l'esmaixada de Nagy per posar la cirereta.
Home,
i el Barça informa Àlex Abrines, es 15 al turmell esquerre.
Pues
home, doncs bona notícia.
Important, eh?
Dic bona notícia perquè pintava molt pitjor.
Sí, sí, li faran proves a les pròximes hores i ja està.
Doncs el partit que mor aquí. Encaixada de mans, Saruna Jasikevič i Xus Mateo. El Barça deixa passar el temps fins la botzina final. Victòria amb la Granada, que serveix per sumar la 22a de la temporada a l'ACB. 97 a 82, victòria sobre el Real Madrid. Ho celebren els jugadors al mig de la pista, també ho celebra l'estaf del Barça. Malauradament, és hora d'avaluar el peatge altíssim que ha deixat aquest partit. Djokovaitis amb grip, a casa. Higgins, al primer quart, problemes d'esquena. Vesely, al segon, amb problemes de genoll. I ara Àlex Abrines, a la segona part, afortunadament, com deia en Xavi Puig, amb un esquins de turmell. Pintava una cosa molt pitjor. Anem, com si fos una carrera de motos, a avaluar els danys.
A veure, quins atacs més dona el Barça, acabat el partit. Quin és el grau d'aquest esquins que, evidentment, marcarà el temps de baixa que haurà d'estar Àlex Abrines, però, no sé, pintava genoll, pintava molt pitjor, i, per tant, quan hem vist esquins de turmell, per això hem dit que era una bona notícia, la lesió del Balear, de l'escorta del Barça. Colo, un bon clàssic, la gent s'ha passat molt bé avui al Palau, eh?
Sí, a veure, ara mateix Mirotić acabar cantant el Barça, 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 al pavelló ple, a un Barça molt superior, només ha tingut aquella fase entre el final del primer quart i l'inici del segon, en què el nivell defensiu ha estat lluny de l'habitual, però s'ha adaptat el Barça té una virtut, que és que sap jugar corrent i sap jugar caminant, sap baixar el ritme o pujar-lo, i si el rival la planteja un partit més boig, doncs hi ha talent suficient per fer-ho, i ho hem vist, 30 punts al segon quart, 31 al segon, al tercer, ritme NBA gairebé, i ho ha espatllat una miqueta a l'inici de l'últim quart, però s'ha refet perfecte, Satoransky, la provita, la Mirotić, s'han tret els galons, i un partit que potser no és tan important a nivell de classificació, però sí que és important, jo crec, a nivell moral, perquè alimentes moltíssim els dubtes que arrossega el Madrid en l'etapa de Xus Mateo, un dia més que en defensa, no és defensa d'aspirar a coses, 97 punts avui, més de 100 els dos desplaçaments europeus, el Barça com moral molt important pel Madrid.
Doncs el Barça que igual amb el Baskonia al capdavant de la Lliga. Colo, gràcies, fins la propera.
Fins la pròxima.
Obre vestidors al Barça, Mundet, a la Lliga, sí,
Sí, sí, sí, tenim aquí una acreditació a la mar de maca.
Doncs a veure si podem escoltar els protagonistes quan obrin, a veure si el so ens aguanta. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Passen 5 minuts de 8:45, li empaten el partit al Nàstic a Tarragona. Esteve.
Doncs sí, al minut 16 d'aquesta segona meitat, l'Osasuna ha estat Barbero, que aprofitant una bona centrada i una bona jugada per banda esquerra, remata la pilota des de l'interior de l'àrea petita i aconsegueix empatar el partit quan semblava que millor ho tenia el Gimnàstic de Tarragona per encarrilar aquesta victòria que l'aproparia a la zona del play-off de descens, però centrada des de línia de fons de Sánchez i bona rematada de Barbero des de l'interior de l'àrea petita, superant els defenses del Gimnàstic de Tarragona. Jo diria que un punt de badada, un punt tous aquests defenses, però ara mateix minut 16 d'aquesta segona meitat i l'empat a 1 al marcador.
1-1 empatant, recordem aquesta primera federació, en el Sabadell ha guanyat 3-1 el seu partit contra el Castelló aquesta tarda a la nova Creu Alta. Actualitzem-nos amb la Bàrbara Padilla. Hola, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema a Portbou, a l'Alt Empordà, i on de moment ha arrasat 100 hectàrees, segons els bombers. En total n'ha cremat 750, i si contem la part de Cervera de la Marenda, a la Catalunya del Nord, on ha començat. El vent ha bufat durant tot el dia i ha dificultat les tasques d'extinció. Anem cap a Llançà, enviat especial de RAC1, Cesc Giró.
En aquest punt, al parc de Llançà, s'hi ha habilitat el centre de comandament dels bombers. D'aquí a mitja hora, l'inspector en cap de l'operatiu compareixerà davant dels mitjans per explicar l'última hora d'aquest incendi, acompanyat de la delegada del govern a Girona. De moment, el cos de bombers informa que els flancs de l'incendi avancen més lentament que fa una estona i la primera línia de foc frega ara a la zona del pantà de Portbou. L'objectiu, aprofitar aquesta infraestructura per aïllar en aquest punt el cap de l'incendi i evitar que s'estengui més enllà del pantà. I estan actuant, diuen, amb foc tècnic i eines manuals per acotar al perímetre. Mentrestant, a Portbou, l'Ajuntament informa que s'han evacuat una vintena de persones acollides a l'antic Teatre del Poble. La Creu Roja també s'ha activat per facilitar avituallament i llits pels desallotjats.
Gràcies, Cesc. Doncs, a causa del foc, la carretera N260 continua tallada en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Portbou. També està tallada la carretera RD914 entre Cervera i Banyuls de la Marenda i la circulació està interrompuda a la línia 11 de Rodalies en els dos sentits amb França. El vent continua preocupant els bombers, i tot i que ha anat perdent intensitat. De fet, s'espera que la nit estigui més calmat. Martí Oliveres.
Sí, un vent que ha de continuar aquesta nit, tot i que no tan intens com hem tingut durant el dia. De fet, els cops més intensos ja han passat, teòricament. La previsió ens indica un dilluns, doncs, més tranquil en aquest sentit, tot i que encara es manté fins i tot aquest avís de vent fort a l'Alt Empordà per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Ventades de 60, 70, puntualment 80 o 90 km per hora a les zones més elevades de l'Alt Empordà, aquesta zona de Portbou tradicionalment molt ventosa. Això sí, a la nit ara pujarà la humitat, baixarà la temperatura i també aquesta força del vent que va menys.
A tot això, els bombers acaben de donar per controlat l'incendi de la granja d'Escarp, al Segrià. Aquesta nit s'hi quedaran, per si de cas, amb 6 dotacions.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
22 minuts i les 9. 22 minuts i començarà la cursa de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques. 22 minuts i començarà un apassionant València-Sevilla en la lluita per la zona baixa de la classificació en aquesta primera divisió, on l'Atlètic de Madrid ha salvat la victòria 2-1 contra l'Almeria. Per tant, continua 2 punts per sota del Real Madrid a la classificació, l'equip de Simeone.
Sí, sí. Compte, 6 victòries consecutives. Ho dic per la diferència en com afronten Barça i Atlètic de Madrid al duel de Sant Jordi de diumenge de la setmana que ve al Camp Nou. El Barça en el pitjor moment de la temporada, 3 partits consecutius sense guanyar i per primera vegada encadenat 2 partits de Lliga sense guanyar i sense marga, i en canvi l'Atlético 12 sense perdre i 6 consecutius guanyant.
Una pausa, a la tornada haurem d'escoltar Mitchell, que ha dit a l'entrenador del Girona després de la victòria del seu equip 2-0 contra l'Elx, i també quan obrin vestidors del Palau els protagonistes d'aquesta victòria del Barça en el clàssic contra el Real Madrid. Ara tornem.
RAC 1. A Grupo Todoplano sabem que canviar un matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Ladifònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. Sanyong Musso Sports, com que la vida es dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a sanyong.es.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa valorada en 179 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC1 presenta...
Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un Dia Lliure molt especial en directe des dels Jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Dia Lliure als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic. Superesports, amb Xavi Puig.
2:03 de la nit, va entrant i sortint gent de l'estudi. Ens agrada això, el Superesports. I el Mundet, que em diu, què passa, Mundet, al Palau?
Doncs m'ha sortit els fredors del vestidor del Barça per anar a agrair el suport als aficionats que encara queden al Palau Blaugrana, majoritàriament la penya Dracs, el grup més nombrós d'animació del Palau Blaugrana. Som ara mateix en zona restringida, no tenim accés, no tenim visibilitat al que està passant a pista, però vaja, pel so que ens arriba pels passadissos del Palau Blaugrana és ara mateix de comunió total entre els aficionats del Barça i el primer equip de bàsquet de la secció blaugrana, que tan bon punt tornin a enfilar cap al túnel de vestidors, s'obriran les portes ja per fer la habitual roda d'entrevistes postpartit.
Molt bé, demanes pas quan el vestidor estigui obert, vaja, estigui obert i hi hagi gent a dins, perquè si l'obren i no hi ha ningú a dins, tampoc no faríem molta, molta feina.
Un detall no em sembla menor, crec que no han sortit, Vesely no ha sortit, Higgins tampoc ha sortit, Abrines tampoc ha sortit, i no sé si ha sortit Mirotić a saludar. Mirotić sí, val, és bona senyal. Aquestes que t'he dit, no. Llavors, per allò que dèiem de l'estat dels jugadors físics, etcètera, etcètera, és ja un primer termòmetre de com estan els jugadors abans d'entrar doncs, al túnel, al vestidor i poder interpel·lar els homes de xarxes.
Un de quatre.
I tant el peatge físic que ha tingut aquest clàssic, veurem de quina gravetat, però amb Higgins, Vesely i Abrines, més enllà del cop de Mirotić, que han acabat tocats, veurem de com diem en quin grau el partit d'avui entre el Barça i el Real Madrid. I també tenim lesió, Esteve, al nou estadi, en aquest Nàstic 1, Osasuna B1.
Sí, sembla que molt greu, Robert Simón. Feia un minut, com és el futbol a vegades i la vida injusta, feia un minut que havia entrat al terreny de joc i ell sol cau a terra. Jo diria que és o el tendó d'Aquiles o una zona molt propera, no és el turmell, perquè ara veiem la repetició de la jugada i no se li ha doblegat el peu, però ell ha notat alguna cosa segur, s'ha posat ràpidament les mans a la cara, les mans al cap, i ara acaba d'abandonar el terreny de joc doncs, amb una cara i amb una imatge doncs, d'aquelles que no voldríem veure en un camp de futbol ni en cap esdeveniment esportiu. Lesió greu, sembla, de Robert Simón, quan feia un minutet que havia entrat al terreny de joc, minut 27, amb tot de la segona meitat, i segueix l'empat a un amb un Nàstic que apreta, que intenta apretar a davant. De fet, l'havia tingut Marc Fernández feia poc i ha salvat Joel, el porter d'Osasuna, però més. Per tant, aviam si el Nàstic és capaç de tornar a trobar el gol i la victòria.
Doncs a pendents de Robert Simón, evidentment, del que puguin dir del jugador del Nàstic al final del partit o durant aquesta segona part. Obren vestidors al Palau Mundet. Sí que hi era, el Mundet, però l'hem perdut. Ara intentarem recuperar el Marc Mundet des del Palau Blaugrana i, si no, després amb calma escoltarem què en diuen els protagonistes del vestidor. La cobertura va i bé. I després escoltarem què li expliquen a Marc Mundet els jugadors del Barça després d'aquesta victòria. Sí que podem escoltar, mira, un jugador del Baxi Manresa després de la victòria avui de l'equip manresà sobre el Granada, victòria importantíssima avui al Nou Congost que ens ha explicat l'Albert Ferran i que fa que el Manresa tingui ara 3 equips per sota la classificació. El Granada, amb qui iguala victòries i té el bàsquet haveràs guanyat, l'equip de Pedro Martínez, també el Betis i el Fuentlabrada. Aquests 3 són per sota a la classificació de l'ACB. I amb el Guillem Jou ha xerrat l'Albert Ferran avui, acabat el partit al Nou Congost, de seguida l'intentem recuperar, aquesta conversa que tenia l'Albert Ferran amb el capità del Baxi Manresa.
Amb el Guillem Jou. Guillem, bona tarda i felicitats per la victòria.
Bona tarda, gràcies.
Era molt important la victòria, s'ha encarrilat en els 3 primers quarts i el darrer ha tocat patir, però l'equip ha sabut reconnectar-se quan el Granada s'ha situat a 3 punts.
Sí, crec que hem fet un bon partit en línies generals, no? Hi ha hagut un moment que hem tingut una mica de baixada, que se'ns han apropat, però la mentalitat de l'equip crec que ha sigut molt, molt bona, no? Aguantant aquests cops que ens han, diguem d'una manera, que ens ha fet el Granada, no? I hem sabut aguantar, hem estat forts mentalment i hem sabut jugar amb la nostra gent i al final hem tornat a marxar una mica al marcador que ens ha donat una mica d'aire.
Ens ha recordat aquest partit una mica els últims del Congost a la Lliga, contra el Betis, contra el Fuenlabrada, contra l'Obradoiro, que l'equip ha obert escletxa i després ha sabut mantenir l'avantatge al final. En aquest tram d'inici del darrer quart, què creus que pot haver passat? Jo crec que, en general, públic, potser periodistes o gent del pavelló donava bastant per feta la victòria, per sensacions, sobretot, més enllà de la diferència, però en qüestió de 3 minuts tot ha canviat.
Sí, bueno, crec que ells no jugaven havien de jugar així amb aquest ritme, han començat a anotar, han fet alguns basquets fàcils, no? I s'han enganxat al partit i això ha sigut el que ha passat bàsicament, no? Que nosaltres estàvem intentant jugar el nostre joc, el nostre ritme, ells han canviat el ritme, han començat a pressionar, han recuperat pilotes, han fet punts fàcils i això els ha fet entrar al partit que fins a col·locar-se a 3 punts.
Important perquè atrapeu el Granada i el supereu, un altre equip implicat en la zona baixa, i ara esperar què fa el Betis avui contra el València. l'equip des de la Copa a casa, vaja, és gairebé un fortí. Bueno, he guanyat tots els partits contra equips directes, rivals directes, però l'equip ha competit i ha tret molt bons resultats.
Sí, crec que ja et dic, després de, amb l'inici una mica com vols que vam tenir, no? Pues crec que després a partir del mes de febrer, que vam poder ja estar tots sants, no? Després de les incorporacions que hem tingut, els canvis, no? Pues el febrer ens va anar molt bé per poder entrenar tots junts, agafar sensacions de tot l'equip, no? I crec que pues, s'ha demostrat ara en aquest mes i mig que portem després del peron, i crec que estem en bona dinàmica i que hem de seguir així.
I dimecres Tenerife, la Champions, per què no?
Sí, no, anem sense res a perdre, no? Diguéssim, no? Ells són els clars favorits, no? Juguem a casa seva, crec que hem d'anar allà a sortir concentrats, fer el nostre millor paper, el nostre partit, la nostra intensitat, com hem fet aquesta sèrie, i a veure si, i per què no, com has dit tu, i per què no, a veure si al final, pues, cara o creu, i ens toca cara.
De fet, guanyant avui, us fan anar més alliberats a aquest partit caixa o faixa de dimecres?
Bueno, crec que és diferent, no? Això és la Lliga ACB, l'altre és Champions, evidentment la nostra prioritat és sortir d'aquí la zona baixa de l'ACB, no? Però ara anem amb mentalitat nova, ara toca Champions, ja et dic, pues és una altra competició, ja no té res a veure amb la CB, o sigui que ara toca competir a la Champions, ja et dic, donar el màxim, no?, per intentar competir tot el partit, i aviam si podem treure la victòria.
El Congo sempre respon. Avui em deien que havien sobrat només 20 entrades.
Sí, ja vaig parlar l'altre dia amb gent d'oficines, no?, per veure com estava, i m'havien dit que sí, que si no es feia sold out, pues poc quedaria, i ja s'ha demostrat, no?, aquí a Manresa, la gent quan veu que l'equip té dificultats, pues sempre es volca amb l'equip, i hem d'estar molt, molt, molt agraïts per el suport que ens donen.
Gràcies, a veure si podem parlar dimecres a la nit, seria una... Bueno, podem parlar per celebrar, sobretot, una victòria al Manresa, una classificació per la Final Four, tant de bo, doncs, aconsegueixi aquest èxit. Sort, Guillem, i acabo els dits.
Moltes gràcies, i a veure, ojalà puguem parlar dimecres a la nit.
El capità del Baxi Manresa, Guillem Jou, al micròfon de l'Albert Ferran, després d'aquesta victòria importantíssima a la Lliga ACB contra el Granada. Hola, Miquel Agut, bona nit.
M'està saludant. Hola, Xavier Puig, bona nit.
Sí, estic saludant, sí. Sóc un home educat i, per tant, et saludo.
Això sempre ho tens.
Abans que ens expliquis què ha dit Mitchell, obríem la tarda amb la victòria del Girona 2-0 contra l'Elx, segurament no el millor, gairebé diria que un dels pitjors partits del Girona, sí, a nivell futbolístic de la temporada, però amb tres punts importantíssims, Miquel.
Exacte. Mitchell ja està més o menys d'acord, perquè diu que hi ha millor resultat que sensacions després del partit d'avui, que l'equip li ha costat tornar a concentrar-se després del Camp Nou i de tota aquella experiència per rebre avui el CUE. I amb 38 punts, de moment, a l'espera del València-Sevilla, amb més 11 sobre el descens, insisteix que l'equip encara no està salvat.
I són tres punts molt importants, però ni mucho menos con 38. Yo creo que este año no te da para conseguir el objetivo de la salvación, que es el primer objetivo de los que tenemos. No te da.
De seguida parlarem de percentatges de salvació. Abans, aprofundir en el partit d'avui i en aquesta sensació agradolça. Bon resultat, mal partit.
Pero no me ha gustado. Creo que nos han superado, y si no llegas por Gasaniga en tres o cuatro intervenciones muy buenas, podríamos hablar de otro resultado. Porque ellos han tirado más a puerta, han tenido más posesión y han tenido la sensación de dominio más del partido que nosotros.
I ara sí, hem preguntat a Mitchell quin tant per cent de salvació creu que té l'equip amb aquests 38 punts.
No sé si dije el 70% o algo así ayer, o si no lo dije, en mi cabeza está que estamos cerca del objetivo de la salvación, porque creo que la barrera de los 40 puntos es cercana al objetivo.
Un Mitchell que no ho va verbalitzar, si ho pensa, ho ha dit avui, però ahir a la prèvia no ho va verbalitzar. En tot cas, diu que si tenen la salvació després de guanyar a Valladolid, per exemple, si s'aconseguís, tindrien 41 punts, haurien superat aquesta barrera dels 40, barrera psicològica, es buscarien nous objectius, perquè diu Mitchell que fins a acabar la temporada han de tenir coses per les quals lluitar.
Ni con 45, ni con 48, ni... ojalá lleguemos a los 53 que yo quiero, pero tampoco. Buscaríamos algo más. Siempre hay que buscar algo más y ese tiene que ser el objetivo de este club.
Doncs si es vol arribar al 53, ara mateix n'hi ha 38, en falten 15 i queden 9 partits en joc, o sigui que s'haurien de fer 15 punts de 27 i completar una grandíssima segona volta de nivell europeu per fer aquests números que Mitchell demana a l'equip. També se li ha preguntat per Borja i per si té alguna lesió d'importància. No ho ha sabut precisar, però hi ha hagut una clatellada elegant del tècnic cap a un dels seus jugadors preferits.
No me gusta hacer un cambio al principio del partido, porque quiere decir que hemos gestionado algo mal y nos ha ocurrido dos veces con Borja. Con lo cual, no sé cómo estará y espero que él tenga la sensación de que puede seguir ayudando, pero tiene que ir en el día a día dando pasos hacia adelante y sentirse perfectamente para poder competir.
O sigui que si Borja vol entrar a l'11 inicial, no n'hi ha prou només en dir que està bé, sinó que s'ha de demostrar, si no està per jugar el partit des del principi, a descansar, entra un altre company i ja vindran més partits perquè tothom tingui minuts. I per acabar, la veu del vestidor, Oriol Romeu, l'autor del segon gol, quan li preguntàvem per les expectatives europees que pugui tenir l'equip, responia això.
No, estem lluny d'Europa, jo crec, ara mateix, però nosaltres volem seguir sumant, volem seguir jugant igual, seguirem apretant les dents, seguirem competint cada partit el màxim que poguéssim, i al final, els últims dos, tres partits ens dona per lluitar per algo gran, les ganes no faltaran, no? Tampoc volem arribar als 40, 41 punts i baixar els braços i dir ja està, sinó que arribarem fins a l'últim partit i tant competint i tant sumar tot el que puguem.
De moment no s'apunta, per tant, ha hagut a la rafaleta, Oriol Romeu. Veurem, 5 punts separen ara mateix el Girona del setè classificat, que podria donar plaça europea si Osasuna no guanya la Copa. Si Osasuna guanya la Copa, ara mateix el setè no aniria per tant a Europa i anirien només fins al sisè, el sisè a la Conference League, el cinquè a l'Europa League, juntament amb Osasuna, si és capaç de guanyar la Copa del Rei a la final contra el Real Madrid. Alguna cosa no, més?
No,
digues,
Agut. No, que no sé què dir-te, si preferir que guanyi el Madrid, perquè anar amb el Madrid, per molt que pugui suposar una classificació europea, no ho sé, però bé, en tot cas, d'aquest escenari ja arribaria, se n'hauria de parlar. Només, Xavi, que veurem què passa amb David López, que diu Mitchell que potser no arriba per Valladolid, avui no ha jugat per unes molèsties. Recordo que dimarts de la setmana següent hi ha un Girona a Madrid i segurament el voldran tenir a punt per aquell partit, i de cara al partit de Valladolid no hi seran per sanció ni Bueno ni Tati Castellanos, amenaçats de sanció Arnau i David López, si és que acaba jugant, i el Girona recuperarà Reinier, que està fent una temporada molt discreta i que ja haurà completat els dos partits de sanció.
Gràcies, Agut. Fins ara.
Fins ara.
Com tenim el partit a Tarragona, Esteve?
Doncs molt igualat, ara mateix el públic del nou estadi protestant una decisió arbitral, però el partit sense ocasions ara mateix en aquelles fases una mica intranscendent, molt disputat, amb moltes faltes, amb moltes bregues, però de joc efectiu i d'ocasions, que és el que hauria de buscar el Nàstic, la veritat és que ben poqueta cosa.
1-1, empatant el Nàstic contra l'Osasuna B, pendents de Robert Simón, que s'ha lesionat, sembla que de gravetat, només ha acabat d'aterrar o de sortir al terreny de joc, per tant, pendents del que puguin explicar des del conjunt negrana. 3 i les 9, 3 minuts, i comença un València-Sevilla-Mestalla i la cursa de MotoGP a les Amèriques. La cursa de MotoGP, que seguirem evidentment amb el Quim Salvador, amb aquesta graella de sortida, Quim, que recordem qui surt des de la pole, Quim.
Doncs el campió del món, Francesco Bagnaia, que també va guanyar ahir l'esprint segon, Alec Rins, intentarà també repetir la segona posició que el va portar ahir al primer podi de la temporada, el primer de la seva carrera amb Honda. Abans corria MotoGP amb Suzuki, i el tercer és Luca Marini. Aquesta és la primera fila. La segona és per Àlex Márquez, quart. Marco Bezzecchi, líder del Mundial, cinquè. I Aleix Espargaró, sisè. A la tercera és Juan Fabio Quartararo, setè. I Maverick Viñales, vuitè. I més endarrerits, a la quarta, dotzè, Jorge Martín, que hi va aconseguir pujar al podi, tot i sortir tan endarrerit. A la cinquena, Joan Mir, tretzè. I més endarrerits ja a les sisena, Raúl Fernández, 19è, i Augusto Fernández, 20è. Recordem, són baixes per lesió, no corren a Austin ni Marc Márquez, ni Pol Espargaró, ni Enea Bastianini.
A punt d'arrencar, encara no s'ha fet la volta de formació, i també veiem ja imatges del túnel de vestidors a Mestalla, i un ambientàs de gala al partit del València contra el Sevilla. Ballera, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona nit.
Amb un partit dramàtic per uns i pels altres, especialment pel València, que és en zona de descens i que sap que si no guanya no surt d'aquesta zona de descens i, per tant, viurà una temporada més, una jornada més, vull dir, una setmana més, entre els tres últims de la classificació de primera.
Benvinguts al drama, eh? Podria ser el titular d'aquest València-Sevilla, un partit que fa unes temporades, crec que ho deies durant la tarda, Xavi, hauria estat un partit per lluitar per arribar a Europa, per classificar-te per alguna competició europea. Avui és un partit per mirar de sortir de baix, especialment dramàtic pel València, que és qui està en zona de descens i qui pràcticament no té marge d'error en aquestes últimes jornades.
Hola, Jaume Naveira, bona nit.
Què tal, bona nit?
Quins on anava a dir, eh? Una València-Sevilla, sí. I aquí els dos fregant, o un de ple en zona de descens, eh?
Sí, sí, jo realment en començar la temporada esperava els dos, home, lluitar per Europa difícil, però sí que els esperava més tranquils a la mitja taula, potser amb possibilitat de que si el setè, si la setena plaça doncs quedava lliure perquè algun equip entrés a Europa, doncs que algú dels dos doncs hi pogués arribar, però aquí estem, i amb els dos equips molt apurats, molt necessitats, i això fa que el partit sigui extremadament interessant.
Qui no ens treu el València? Qui no ens treu Baraja, Gerard?
Doncs mira, amb quatre canvis respecte a l'últim partit contra l'Almeria, amb la suplència de Samu Lino, és sorprenent tenint en compte el pes que tenia Lino de moment en aquest equip, doncs a la banqueta Lino, Baraja que treu aquest 11, Mamardashvili a la porteria, 4 en defensa, Fulquier, Diakabi, Zenk i el capità José Gallà, amb 3 futbolistes al mig del camp, Almeida, Yunus Musa i Ilaix Moriba, a l'esquerra Lato, doble lateral amb Gallà, a la dreta Castillejo, en punta la referència, Edinson Cavani.
I amb qui surt a jugar el Sevilla? Mou l'equip de respecte al d'Old Trafford, el de l'empat a 2 contra el United a l'Europa League?
Molt. 8 canvis respecte al partit que va jugar el Sevilla entre setmana a Old Trafford contra el Manchester United. De fet, només repeteixen Ocampos, Fernando i Gudel. Aquests són els que repeteixen. Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa. Navas, Badé, Gudel i Rekic, amb Fernando i Joan Jordán al doble pivot. A la dreta, Ocampos. A l'esquerra, Brian Hill. De la mitja punta serà per Suso. A dalt, el davanter avui, el marroquí En-Nesyri.
Qui xiula avui a més talla?
Xiula del Cerro Grande, del comitè madrileny. Del Cerro Grande. De fet, avui ho estan mirant. Estan mirant si el Sevilla s'havia queixat de l'arbitratge del Cerro Grande.
Segurament.
Oficialment no, però sí que no ha agradat la designació perquè té uns parell o tres de... Pensava que ha xiulat 3 partits al Sevilla i gairebé en tots hi ha hagut alguna cosa que no li ha agradat a l'equip andalús. Un català al bar, Estrada Fernández.
Doncs tots situats ja perquè arrenqui aquest partit. Veiem Mendilibar saludant-se amb Baraja. Mendilibar, evidentment, amb el seu xandall inconfusible a la zona de banquetes. Baraja vestit de carrer, diríem, vaja, també es pot anar al carrer amb un xandall, però vull dir, sense xandall, a la banqueta del València. S'acaba la volta de formació, punt de fer-ho al circuit d'Austin, amb aquesta pole per Peco Bañalla, veure Àlex Rins, que està signant un cap de setmana magnífic, si és capaç de fotre-li un ensurt ja només arrencar el Gran Premi a Bañalla, perquè si no potser tenim allò de adeu-siau, ja m'heu vist prou de Bañalla avui a les Amèriques.
Sí, cal que a Bañalla algú li busqui les pessigolles a l'inici de la cursa, perquè si té via lliure des de la pole, és probable que s'escapi. Rins corre al seu circuit talismà. Aquí és on es va estrenar el Mundial de Moto3, primera victòria mundialista, també la primera victòria de Moto2 i la primera de MotoGP. Totes tres victòries, en té més, aquí al circuit de les Amèriques d'Austin, Texas. S'acaba la volta de reconeixement, aquesta vegada sense caiguda, que n'hem tingut a Moto3 i a Moto2, ja és estrany. Pilots situant-se a les seves posicions de graelles. Això és a punt de començar. Peco Bañalla, gran favorit des de la pol. Àlex Rins, segona posició, primera fila. Àlex Márquez, quarta posició, segona. O Aleix Espargaró, sisena, segona fila també. Entre els grup de pilots disposats a buscar-li les pessigolles a Bañalla i posar-li difícil el triomf.
Se n'anirà el valent de la bandera de davant dels pilots, ara ho fam.
Sí, esprintant, no m'estranya, jo també ho faria. S'encera el semàfor del circuit de les Amèriques d'Austin, Texas. S'apaga i comença la cursa de MotoGP. Bona arrencada de Rins, però encara arrencat millor Bañalla, que sembla que arribarà primer el primer revolt. Aquí Àlex Rins vol frenar més tard, ficar la moto per l'interior. Finalment ha hagut de tallar una mica perquè entrava ja Bañalla i no es podien tocar. Compte que Bañalla surt primer en via lliure. Bona arrencada, però d'Àlex Rins, que manté la segona posició. Luca Marini és tercer, Jack Miller quart, Fabio Quartararo cinquè, Aleix Espargaró sisè, no ha arrencat bé Àlex Márquez, que el trobem a la novena posició.
I veiem caiguda doble,
doncs
ja.
Doncs precisament d'Àlex Márquez. Oh. Doncs ja és mala sort, perquè s'havia mostrat fora als entrenaments, i Àlex Márquez, que va per terra, només començar i diria que s'ha enganxat amb Jorge Martín, que va fer podi ahir, i que també queda fora de combat. Primera volta accidentada. Márquez i Martín confirmat a terra el primer revolt. Deuen haver topat l'un amb l'altre. Esperem veure repetició. I al davant, Bañalla primer, però Àlex Rins, que es vol colar per l'interior a la frenada del revolt 12, la més forta del circuit. No ho aconsegueix tampoc, per molt poquet. El pla és evident, eh? qualsevol frenada, col·locar-li la moto per dins a Bagnaia i obstaculitzar el ritme, perquè si no, ja l'han vist prou.
Ha apagat la tele i la ràdio Dani Aguilar amb la caiguda de Martin Aitor, hem perdut un oient amb la caiguda de Jorge Martín, Àlex Márquez també fora les primeres de canvi, Àlex Rin lluitant de moment per la primera posició amb Bagnaia, i el València n'ha tingut una de clara ja més talla. Valia o no valia, Ballera?
No valia. Estaven fora de joc Samu Castillejo, la seva rematada tampoc ha entrat, rebotat a les cames d'un defensa del Sevilla i ha marxat fora, però estava en posició antirreglamentària a l'extrem del València. Primers dos minuts de joc, València 0, Sevilla 0.
Espera que no paren de caure, Gerard.
Continua el desastre. Austin cau, Aleix Espargaró. Tenim Àlex Márquez i Aleix Espargaró fora de combat. Maverick Viñales, desè, molt lluny del cap davant. Tot a Àlex Rins. La nostra aposta ja és només Àlex Rins. Som-hi, Àlex.
Tot el rojo. Ara mateix
en aquest cas, el blanco.
En el casino de RAC1, en aquesta taula del superesport. Això de les motos, Naveira, tu que t'agrada tot, et tira o no?
No tant com la Fórmula 1. O sigui, sí que...
El fem fora, Quim, o
no, l'estudi? Sí que m'ha interessat històricament el motor, però una mica més la Fórmula 1 que les motos, la veritat.
Vamos, Fernando.
La 33, eh?
Espera, t'has sabut.
Tard o... Bueno, o potser no. Dic, tard o arribarà o potser no.
Potser no
arriba abans de la retirada de l'Alonso.
Ara esperant 10 anys, ara no ve d'aquí, tampoc.
No, això és veritat.
Que arribi la 33a victòria de l'Astúria. Més talla, 3 de la primera, València 0, Sevilla 0.
I de moment qui té la pilota és el Sevilla. Per cert que Baraja avisa avui a Xavi Hernández, que treta sí. Jordi Alba d'extrem, i ha dit, doncs jo trec a Gaià d'extrem avui també. L'ha copiat, Baraja, amb doble lateral en aquesta banda esquerra, però és Lato qui juga de lateral. Bé, era un dels dubtes, si Lato faria d'extrem o seria Gaià, doncs Gaià és qui juga avui d'extrem al capità de València.
Espero que li vagi millor que Xavi.
Segurament. Home, jo crec que és normal que la configuració de la banda esquerra sigui aquesta, perquè al final Gaià jo crec que és un lateral de major qualitat, especialment en atac, també defensa molt bé, però jo crec que si a un dels dos l'has de posar més endavant, jo posaria Gaià, i al final doncs Lato es queda efectivament de lateral i el València doncs reforça aquesta banda esquerra en un dia en el qual el Sevilla atacarà amb Jesús Navas i Amo Campos, que són dos bons jugadors, sens dubte, dues bones peces, doncs per intentar de fer-li mal al València. Per cert, que a la banda esquerra del Sevilla, el Sevilla precisament, si avui el València té els seus dos laterals i els posa a la vegada, el Sevilla no té cap dels dos, perquè estan sancionats tant Àlex Teles com també Acuña.
Acuña. Sí, sí, de fet són dues de les baixes que té el Sevilla, també Gay, o sigui, les tres baixes que té són per sanció.
Sí.
L'equip andalús, en canvi, el València en té quatre, i les quatre són per lesió, especialment important la de Kluivert, no?, que es va lesionar en l'últim partit i que estarà unes quantes setmanes de baixa, juntament amb la de Nico, que és un futbolista, l'ex del Barça, bé, no, el futbolista seguit pel Barça, que no està tenint cap mena de continuïtat. Compte que arriba Folquier per la banda dreta, posa la centrada, xut, ha de desviar Dimitrovic a corna, demanava alguna cosa que Cavani, l'havien fet caure dins de l'àrea, del Cerro Grande diu que no ha passat res, serà corna favorable al València, la primera jugada vàlida, en la primera aproximació vàlida de l'equip. Folquier no volia fer això, també us ho he de dir. No, Folquier volia centrar, el que passa és que entre que arriba molt forçat, li acaba sortint una vaselina que a punt està de sorprendre a Dimitrovic quan, precisament, Folquier es dol d'alguna cosa del terra.
Sí, perquè jo crec que una mica sí que el toca el defensor del Sevilla, no sé si és suficient com per fer-li penal, però bé, ara mateix el joc està aturat per això. Parlava, Gerard, de l'absència de Kluivert, i jo crec que avui, precisament, sabent que el Sevilla doncs està una mica feble en aquella banda per la qual atacaria Kluivert, doncs jo crec que això fa que el València estigui una mica més trist, si cap, per aquesta baixa, doncs perquè jo crec que avui podria fer molt de mal davant un Rekic que és central i que avui li toca jugar a lateral esquerre.
El corna el pica en curt al València, la centrada d'Almeida directament a fora, el segon pal molt passada, servei de porteria pel Sevilla en el partit del drama 6 de la primera, València 0, Sevilla 0.
I per cert, l'agafada que va a mi no em sembla suficient com perquè sigui penal, o vaja, que des del VAR hagin d'avisar l'àrbitre.
Sí, l'acció gran va bé i bé, un Bader que torna a l'equip, un Bader que bé, des de la seva arribada al mercat d'hivern doncs ha pujat una mica al nivell de la defensa del Sevilla, que l'últim dia a Old Trafford, doncs, el Sevilla va sortir amb un bon resultat, però no van fer un bon partit els seus dos centrals, perquè va jugar amb Marcao i amb Nianzú, i el Sevilla va patir molt durant moltes parts del partit, i també doncs, va ser, en certa manera, perquè els dos van cometre errades que a centrals d'aquest nivell no se li poden admetre.
I aguanta el ritme Rins a Banyaia, Quim, o
sí,
no?
Sí, sí, de moment sí, de moment Lliga Kuralek, Rins a Peco, Banyaia, no arriba al mig segon la diferència entre tots dos, per tant, la primera embestida del Ducatista està controlada. Ara veurem, amb 17 voltes pel davant, si Alex Rins li pot seguir el ritme. Per cert, hem vist repetició de la caiguda de Martín i Àlex Márquez. Ha estat culpa de Martín, que avançant Márquez ha perdut adherència a la roda del davant, ha caigut i en l'estirada per terra s'ha endut el pobre Àlex Márquez, que a més l'hem vist caminar molt coix i em sembla que l'ha endut al centre mèdic del circuit. Esperem que no tinguin res. Coses de cursa, és una errada que pot passar, però precisament Martín, que va carregar fort contra Marc Márquez al Gran Premi de Portugal, doncs avui ha estat ell qui s'ha endut per davant un altre pilot que no en tenia cap culpa. Insisteixo, incidents
no
de cursa...
Pilot, el germà d'en Marc.
Sí, el germà, precisament. Però vull dir que Àlex Márquez estarà empipat i segurament Marc Márquez estarà traient-se el mòbil de les mans per no piular qualsevol bestiesa a xarxes socials, però des del meu punt de vista el que ha passat avui és incident de cursa totalment.
Doncs Banyaia i Rins aquí aguantant-li l'estela, el pilot barceloní que està signant un molt bon Gran Premi de les Amèriques. El Mundet, el torno a tenir el Palau. Mundet, ets per aquí?
Aquí estic, no m'he mogut del Palau, eh?
No, exacte, de baix cap amunt, de baix cap avall. Sabem alguna cosa més de tots els tocats, que en són molts, del partit d'avui, Marc?
No, la veritat és que sabíem més els mitjans de comunicació que el propi Saronas Jasikevičius a la sala de premsa. Oficialment, o pel que sembla, Cody Higgins és un problema d'esquena recurrent, dels problemes d'esquena que porta arrossegant tota la temporada l'escort nord-americà. En el cas de Jan Veselý, el que ens ha explicat Tomas Satoransky a la zona de vestidors, no sabem si ha notat alguna molèstia o ha fet algun mal gest, els metges han dit que no valia la pena forçar i que l'han reservat. El cas que més preocupa a hores d'ara és el d'Àlex Abrines. Oficialment té un esquinç al turmell. Hi ha molta preocupació a l'estaf tècnic sobre què és el que ha pogut passar amb aquest turmell. Falta veure què és el que diuen les proves mèdiques. Seran demà, llavors, com a mínim fins demà al migdia, portes en fora, no en sabrem res. Llavors, toca esperar, i deia Saras que tenia cert neguit esperant la trucada del metge per les notícies que li poguessin arribar des de la infermeria blaugrana.
Clar, deia jo, bona notícia a les 15 de Turbell, però també després m'ha vingut al cap que Pau Ribas, el comunicat oficial de la penya, és d'un esquins del grau més gros que es pot tenir d'un turmell, però és un esquins de turmell, sí, parla, sí, de la,
sí,
penya.
Sí. Hi ha, diguem-ne, tres graus d'esquins, un esquins de grau 1 que solen ser aproximadament entre 10 i 15 dies, entre una i dues setmanes, un esquins de grau 2 que s'enfila ja fins al mes de fora de les pistes, i un esquins de grau 3 que és el que té Pau Ribas, que és, vaja, un estirament de lligaments que en fi, que fa que, per exemple, Pau Ribas vagi amb crosses i porti una bota artificial d'aquestes articulades que per afavorir la seva recuperació. En el cas de Pau Ribas són 2 mesos fora de les pistes. Veurem quin és el grau d'esquins que té en aquest sentit el jugador mallorquí del Barça en el seu turmell esquerre.
Ell es queixava molt, de dolor en tenia molt.
Sí,
esperem,
sí,
que
sí.
Això no signifiqui res dolent.
A veure, si és un esquins, el més normal és que se li infli, llavors, bé, a l'hora de fer-li segurament haurem de fer una ecografia o han de fer també alguna mena de tractament traumatològic o d'observació traumatològica per veure quin és l'abast del problema als lligaments del turmell. I a partir d'aquí determinar el grau d'aquest esquins i el temps de recuperació, que insisteixo, fins demà al migdia jo crec que la secció no ho sabran, i els mitjans de comunicació i el públic en general, doncs, com a demà a la tarda, demà a la vespre, o si no dimarts, no sé, això ja dependrà també del que es vulgui reservar al Barça la informació mèdica en aquest sentit.
Pendents de la infermeria blaugrana. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Granada-Barça dimecres, Barça-Gran Canària dissabte, i recordem que el dimecres de la setmana de després de Sant Jordi arrencarà el playoff pel Barça contra els Alguiris amb els dos primers partits al Palau Blaugrana l'Eurolliga. Ha estat molt a prop del gol al Sevilla Mestalla, Gerard.
Sí, ha tingut la primera ocasió clara l'equip andalús amb una centrada de Jesús Navas des de la banda dreta que toca en Zeng sense voler gairebé, deixa la pilota morta a dins de l'àrea i Ocampos arriba molt forçat a la rematada, posa la punta de la bota, Mamardashvili el surt a tapar gairebé cos a cos, toca l'esfèrica Mamardashvili, el rebot és a punt, el rebot en Ocampos i és a punt d'entrar. A punt, i ara compta la rematada de Yunus, que marxa directament a fora, demana corna al migcampista de València, del Cerro Grande. Crec que no el dona, serà servei de porteria. Està el partit animat, això que només portem 11 minuts de joc.
Sí, està per ser un partit allò, molta cosa en joc, els dos han sortit molt, molt decidits.
Sí, és que són dos equips que no donen gaire seguretat quan els veus defensant. Realment, en aquesta situació que explicava ara el Gerard de l'ocasió del Sevilla, doncs és una acció en el València, intenta estar molt junt per dins i regala molt les bandes, per això hi ha una centrada a Navas que és bona, perquè si li deixes espai doncs et posarà una centrada perillosa, i el tema és que Cheng doncs, es troba amb un Ocampos que lluita qualsevol pilota, fins i tot les que li són més difícils. Llavors, ja el molesta en el moment d'intentar refusar-la i després doncs li acaba guanyant la partida per tenir aquesta última opció de rematada que ha tret Mamardashvili i després doncs en aquesta acció del València, l'últim en atac ha sortit fàcil de la pressió al València del Sevilla i bé, doncs el tema és que l'equip de Mendilibar jo crec que s'està construint per ser un equip més bé sòlid quan està a prop de l'àrea o a camp propi que no per anar cap amunt.
S'acaba el partit del Nàstic a la Primera Federació al nou estadi, Esteve.
Doncs sí, s'ha acabat i amb l'empat a un punt que és insuficient, que no li serveix al Nàstic per enganxar-se amb els llocs que donarien dret de jugar aquest play-off d'ascens a la segona divisió, que és el que el persegueix el Nàstic durant tota la temporada. La veritat és que poques ocasions de perill a l'últim tram d'aquesta segona meitat. Un Nàstic que començava guanyant, al minut 44 de la primera meitat s'avançava, tenia molt bona pinta perquè és un equip que bàsicament es dedica a defensar, però a l'inici de la segona meitat, al minut 15, Barbero de l'Osasuna Promeses doncs, ha aconseguit empatar i ja no s'ha mogut el marcador. 7 minuts d'afegit hi han hagut perquè ha estat un partit amb moltes interrupcions, però el Nàstic no ha estat capaç de fer aquest 2-1, que és el que buscava. Pendents estarem, ho dèiem abans, de la lesió de Robert Simón. Sembla que podria ser tendó d'Aquiles i que seria una lesió molt greu, però encara caldrà esperar la confirmació dels metges i què és el que en diuen. 4.600 persones han viscut avui aquest Nàstic Osasuna B. La veritat, un partit no massa brillant, però prou entretenigut.
43 punts a 8 de la promoció de 105 punts per sobre de la zona de descens. Acaba la jornada amb un equip català a la zona de promoció, el Barça Atlètic. Ha estat una bona jornada per ell. Li treu 3 punts al 6è classificat, ara l'equip de Rafa Márquez, i amb cap equip català en zona de descens. El Sabadell, que és 13è, i el Nàstic, que és desè en aquesta classificació, i el Cornellà 14è. Per tant, tots fora de la zona de descens al final d'aquesta 32a jornada. Gràcies, Esteve. Qualsevol novetat de Robert Simón ens demanes pas. Gràcies, fins ara.
Perfecte, fins ara, bona nit.
Una altra caiguda, Quim?
Doncs sí, de Jack Miller, que anava a tercer intentant retallar la diferència que li duien els dos del capdavant, Banyai i Rins, que continuen rodant junts. L'australià de KTM ha forçat massa i ha acabat per terra. Ara el tercer és Fabio Quartararo, un pilot que ahir deia, després d'acabar per terra precisament l'esprint, que ja es podien oblidar que l'equip Yamaha de lluitar pel títol mundial a la tercera cursa, i això que Quartararo és campió del 2021 i subcampió del 2022. Ara mateix, però, Fabio Quartararo, allò que es diu que cada dia surt el sol, doncs ara mateix és tercer en posició de pujar al podi en aquesta cursa del Gran Premi de les Amèriques. També ve guanyant posicions Maverick Viñales, que ja ocupa la setena, molt més endarrerit, Joan Mir és 11è, i tenim Augusto Fernández, 14è, i Raúl Fernández, del madrileny d'Aprilia, que ha abandonat.
A Mestalla 0-0, arribant al 15 de la primera.
I en falta favorable al València, que penjarà directament al cor de l'àrea Samu Castillejos, toca de fet al cap amb el braç dret l'extrem, a veure que la penja al punt de penal, allà s'eleva també Gudel per enviar la pilota directament a fora, espera que no surt, encara la recull Brian Hill, enganxat a la línia lateral del camp, fa una passada llarga.
Ha caigut Banyaia i Rins queda líder del Gran Premi de les Amèriques. Errada important del campió del món, anava primer, no tenia cap necessitat d'arriscar, és un circuit traïdor, és un circuit amb molts sotracs i poca adherència, i Banyai acaba per terra a 13 voltes pel final, i Rins, que queda líder amb 2 segons i 3 dècimes de marge sobre Fabio Quartararo. Se li posa molt bé la cursa a Alex Rins, però ara, clar, tota la pressió és per ell i segurament se li faran llarguíssimes aquestes 13 voltes per buscar la victòria, que seria naturalment la seva primera del curs. I atenció, perquè si Rins dona onda una victòria en cursa gran a la tercera prova del Mundial. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que està fent Àlex Rins amb aquesta moto, que fins ara estava posant en dificultats tots els pilots de la marca, també Marc Márquez.
Fa que no amb el cap, amb el casc que encara ha posat Pecco Bagnaia, desolat, que perdrà si Bezzecchi... No, Bezzecchi ja era líder del Mundial, per tant ampliarà Bezzecchi si acaba la cursa i en zona de punts, que és el que està fent, ampliarà l'avantatge sobre Bagnaia a la general.
Bezzecchi sortia avui amb un punt de marge sobre Bagnaia, Bagnaia ha caigut, ara mateix Bezzecchi és a la quarta posició, si això acaba així, ampliarà a 14. Jo crec que Bagnaia continua sent el favorit per aquest Mundial, però, esclar, aquestes errades penalitzen i el que ens interessa ara mateix, tant de bo puguem cantar una victòria absolutament inesperada i contra pronòstic, una victòria que tindria un mèrit extraordinari d'Àlex Rins al circuit de les Amèriques. Falten, però, encara 13 voltes.
Rins Quartararo Marini seria ara el podi d'aquest Gran Premi de les Amèriques, més de 2 segons de marge de Rins sobre Quartararo, però, com diu el Quim, encara queda molt, queda més, encara més talla, 0-0 al 17 de la primera.
Per cert, que hi havia d'haver protestes abans del partit, els aficionats havien d'entrar al minut 2 al camp, jo l'he vist ple ja gairebé des de l'inici, no m'ha fet l'efecte que hi hagués molts aficionats que seguissin aquesta directriu del grup, diguéssim, que més està liderant, no?, aquestes protestes contra la directiva de Peter Lim. Libertad València Club de Futbol demanaven això, que els aficionats entressin al minut 2, no m'ha semblat que avui es respectés massa. També entenc l'aficionat del València, l'equip necessita tot el suport ara mateix des del primer minut en un partit tan important com aquest. 17 i mig de la primera, València 0, Sevilla 0.
També és que si poses la protesta al minut 2, doncs igual molta diferència no n'hi ha, no? Jo crec que...
Sí.
És que hi ha hagut altres dies que s'ha fet aquesta protesta i que sí que...
Minut 10,
sí,
no? Minut 15.
I que sí que l'ha seguit molta gent, però clar, el minut 2, doncs igual algú entra a les 9 i 2 de la nit i es troba que el partit igual no ha començat encara.
Sí, no té molt sentit.
També deixa'm dir que si has pagat una entrada o un abonament, perdre't un quart d'hora de futbol ja són ganes. Sí, no, si no hi vols anar, no hi vas i ja està.
Veig per xarxes a través de Superdeporte protestes a les portes de Mestalla,
sí, això,
vaja, això ja és un clàssic.
Sí,
amb pancartes i tal.
Indignació de Colomer perquè, clar, a les 9 han començat les motos, ha començat la València i ha començat
Lakers,
el
no?
Lakers.
Home,
el primer partit del playoff a l'NBA
no
contra
veient?
Els Grizzlies. De moment, amb empat a 11 al marcador a la pista de Memphis.
Ara el posem.
No, aquí no som dubtosos al Superesports, Colomer, eh? No. Som majoria Laker.
Dels Grizzlies, menys.
Ah, sí? Sí, majoria Laker, eh?
Sí, sí. Mm. Sí, un servidor i Xavier Puig, per tant...
Ah, doncs llavors endavant.
Cau, Joan, mira, Austin.
Caram,
realment, salvant l'honor d'Onda i de quina manera, Àlex Rins, que 12 voltes va al final, continua liderant la cursa amb més de 2 segons de marge. Són 2 segons 225 mil·lèsimes sobre Fabio Quartararo i Luca Marini, que són ara segon i tercer.
Doncs Quartararo, que deia ahir que no estava per lluitar pel Mundial, avui va camí de sumar 20 puntets en aquest Gran Premi.
I havent fallat Bagnaia. Això és molt llarg. Evidentment, Quartararo el que fa és pressionar Yamaha perquè trobin la manera de millorar la moto. Però això és molt llarg, sí, sí. Bagnaia que arriba al box, evidentment decebut.
Diu Arturo Vilalta...
Li diu al càmera que
no entri, que ara no és moment d'entrar, que potser després ja, quan Bagnaia s'hagi calmat una mica, sí que podrà entrar. A Mestalla 0-0, 20 de la primera.
Maca, la sotana de Jesús Navas a sí. Lato, eh?
Però errada de Toni Lato per mi, eh? O sigui, jo crec que ell té ben coberta la posició i és veritat que Navas, doncs, li havia tirat la sotana, però jo crec que Lato el podia aturar sense fer-li falta.
A veure, compte perquè...
Mira,
Carlos Soler, no?
Sí,
l'agradaria a la llotja, una de les llotges de Mestalla.
I titular amb el PSG en la victòria 3-1 contra el Lens.
Una falta lateral, la més perillosa, la penjarà el Sevilla, Suso al segon pal, Diakabi s'eleva i envia la pilota, corna, favorable al Sevilla des de l'esquerra de l'atac. Té homes perillosos al Sevilla en aquestes jugades a pilota aturada, el mateix Nesiri, amb la seva potència, tot i que ara, per exemple, no estava atacant la rematada, estava més enfangat en els bloquejos, em sembla que en una altra cosa. Baraja està patint, eh?
No li arriba la camisa al coll, eh?
No.
De Rubén Baraja.
Tranquil, ara mateix no està. Això per l'espectacle hauríem de saber la pulsació ara mateix de Baraja. No, home, sí, que ens ho posessin aquí de tant en tant. Compte la pilota morta a la frontal de l'àrea. La rematada de Joan Jordán directament a fora. per sobre del travesser, tal com venia i tal com marca, en aquest cas, el llibre d'estil en aquestes jugades, que és no complicar-se la vida, acabar-les, i si és amb un xut que se'n va fora, doncs no passa res, reorganitzar-se una altra vegada en zona defensiva.
Sí, de moment jo crec que en aquests primers 21 minuts sensació de que el València està dominant una mica més el partit, tot i que el Sevilla doncs, també està tenint alguna arribada. Jo crec que el Sevilla està intentant ser agressiu en alguns moments a la pressió, però no li està sortint bé, com li va passar contra el Manchester United. Molts espais entre línies perquè el València doncs, pugui maniobrar, i bé, doncs, de moment més arribades del València, però sense gols.
Ataca per la banda esquerra el conjunt Che amb l'extrem Gaià. Avui se'n va cap al mig, de fet, la deixa cap a Yunus, que es llença a terra per evitar perdre la pilota. Ara és que qui la té és Folquier, combina al mig amb Diacabí. Que fa Diacabí en aquesta zona? És una mica estrany, no? No, no és Diacabí, és Yunus, no? Qui estava combinant, sí. No, ja m'estranyava que era... Sí. Tot i que Diacabí estava ben a prop seu... És Yunus qui la continua tenint, fa mitja volta sobre si mateix, ara se'n va cap a la banda esquerra, obre cap a la Lato, Lato encara més a l'esquerra. Aquest és Castillejo, enganxat a la línia de banda, a veure què prova Castillejo, la deixa cap a Gaià, Gaià d'esquenes a porteria, se'n va cap a la línia de fons, busca fer-li la sotana a Bade, que tanca les cames, serà corna favorable al València des de l'esquerra de l'atac.
S'han juntat tots a la banda esquerra, perquè fins i tot Castillejo, que és el jugador de banda dreta, doncs ha anat a aquell costat.
Però és que no és la primera vegada. Està movent l'equip allò molt, Baraja. No sé si és bo també pels jugadors, però és veritat que està acumulant fins a 3 jugadors a la banda esquerra. A veure, que centra Castillejo. Primer pal, ha de refusar Jesús Navas, encara és viva lateral de l'àrea gran. A veure, Castillejo, que volia marxar per fora, li ha vist les intencions Ocampos, i ara, a més, comet falta el jugador del València sobre l'argentí. Falta favorable al Sevilla.
Aguanta la diferència Àlex Rins o no, Quim?
Sí, sí, hem arribat a l'equador de cursa i Àlex Rins es manté al capdavant. 2 segons ara, paladets de marge sobre Fabio Quartararo en el moment en què cau Brad Binda, que ja feia 3 revolts, havia entrat molt passat de frenada al número 12 i que estava lluitant amb Joan Zarco. Rins primer, segon Quartararo, tercer Marini, Maverick Viñales ja és 5è a l'estela de Marco Bezzecchi.
Per tant, sobraran punts avui a la classificació, Quim. Sí. Hi haurà punts de certs a la classificació de MotoGP.
Sí, perquè ara ja només queden 14 pilots en pista. Binder, que vol tornar, perquè mira, encara sumaria un puntet,
sí,
però...
Fet que fa, sí.
Jonas Folger, que és el pilot que està substituint a Pol Espargaró a l'equip GasGas, és un pilot alemany que havia fet bones temporades fa molt temps a les categories petites, però que a MotoGP no havia fet res, i de fet feia 3 anys que no apareixia pel Mundial. Està rodant molt més lent que la resta de pilots, és normal, no és una altra que cau, una Kagami, i ara mateix Folger és 13è, per tant s'emportaria 3 puntets d'aquesta participació al Gran Premi de les Amèriques només pel fet d'acabar una cursa que està sent autènticament d'eliminació. Per cert, queda la onda de Rins, que va primer, i l'onda de Bradel, el substitut de Márquez, que va 11. Les de Nakagami i Joan Mir ja han anat per terra.
Ja fas una Vespino, una Veira, i sumes puntets, sumes puntets jo, pel Mundial.
Jo estic fascinat perquè està havent-hi un munt de caigudes. La veritat, home, és veritat el que deia abans el Quim. Jo en MotoGP no em veig molt, però sí que conec el circuit de la Fórmula 1. És veritat que té un asfalt molt desgastat, hi ha una zona de revolts que és bastant complicada, però em sorprèn, no?, totes aquestes caigudes en aquestes voltes.
Ara faré una pregunta que és una putada més que una pregunta. Hi ha un límit de voltes perdudes perquè sigui vàlid el Gran Premi per un pilot, Quim?
M'agafes en fora de joc absolutament, però
segur que hi és, no?
Ostres, no ho sé.
Vaig, és que si no,
clar. A la Fórmula 1 sí, però a la Fórmula 1, si tu fas el 90% de les voltes i, per exemple, acabessis a la desena posició tot i haver abandonat, puntuaries. Però a la MotoGP no ho sé, de veritat.
Perquè, clar, amb una Vespino tu quedes a 15 voltes.
Amb una Vespino per reglament no surts a graella.
No, ja, però entén-me. I no sé, no? Si amb 15 voltes perdudes podries puntuar en un Gran Premi de MotoGP, que no passa, eh? És una pregunta així que m'ha sorgit així ara de cop a les 9:27 de
minuts.
Gràcies
per deixar-me en evidència, doctor Xavier Puig. De 8 pel final, Àlex Rins liderant aquest Gran Premi de les Amèriques, buscant la primera victòria catalana al Mundial de MotoGP 2023.
A Mestalla, València 0, Sevilla 0, 25 de la primera. Gerard?
Sí, estem entrant en un tram en què passen poques coses. Ha començat el partit divertit, però mica en mica es van acumulant els errors. Ara puntada cap aquí, puntada cap allà, a veure qui la baixa. A veure qui és el guapo que la baixa. Doncs mira, Ilaix la deixa cap a Castillejo. Aquest posa la pilota a l'esquerra cap a Gaià, que prova la centrada. Ha d'intervenir una altra vegada. Ben col·locat Badé per enviar la pilota a servei de banda. Baraja, que anima els seus futbolistes. Anima i intenta també empantar l'afició.
Que fa l'efecte que el València ha canviat un 4-2-3-1 amb André Almeida i amb Ilaix de doble pivot, i Musa està caient a la dreta. Sí. Samu Castillejo doncs està per la... Bé, està pel mig, però caient molt a l'esquerra, i Gaià està sent l'extrem. Així ara s'ha col·locat el València en aquest retoc que ha fet Baraja.
Un invent, Jamaira. Diguem-ho,
sí, no.
Diguem-ho com cal.
No...
Potser li surt bé, eh?
No seré jo qui ho discuteixi, però... No, simplement per deixar-ho clar, com estan disposats ara mateix.
Sí, mira, la té l'Ato, precisament. Deixa cap a Almeida, compte que té camp per córrer, zona de tres quarts, continua Almeida. La centrada, ha d'intervenir Vid Gudel per enviar la pilota a fora, perquè deixa sortir precisament el capità de València, Gaià. Banda una altra vegada pel València, ja l'ha posat de fet en joc, és Gaià, pot tornar a provar la centrada, li ha llegit la passada Jesús Navas, recupera l'esfèrica el conjunt andalús, Suso, a veure com surt d'aquí, posa una pilota interessant cap a Brian Hill, també d'esquenes a porteria, té Folquia a sobre, oxigena el joc a l'esquerra cap a Rekic, Nesiri buscant la desmarcada, no el veu ningú, Rekic prefereix tocar cap endarrere, cap a Gudel.
Al final, el fet de que el València acumuli tanta gent a la mateixa banda, jo crec que obeeix a l'objectiu primer, doncs, de, evidentment, tenir una superioritat en aquella zona del camp, però també de, quan ho vegin clar, doncs, poder descarregar cap a l'altre costat perquè arribi algú, ja sigui Musa o Folquia. El tema és que si arriba Folquia, doncs, evidentment, les opcions de que la jugada et surti bé, doncs, no són tantes perquè no és un lateral ofensivament tan hàbil.